Cada dia, al matí, amb nosaltres.
N'hem de parlar molt encara, però, òbviament, vista la roda de premsa i vist el projecte, en el Facebook de Ràdio Maricel podran trobar dues imatges, en aquest cas, prou representatives. De moment, el que hi ha és un dibuix bàsic del que seria la façana del Maricel, però ahir es va ensenyar als mitjans de comunicació i es va poder veure en un PowerPoint aquesta comparativa entre la façana que exposava el projecte de l'any 2009 i la nova façana prevista per aquest projecte del 2011. Vinyapenyella ja va dir que es tractava de moment d'un projecte en les beceroles, en allò bàsic, i que per tant ha de ser també el mateix Consell del Consorci del Patrimoni qui ha d'aprovar aquestes directrius a partir d'ara. Amb un auditori que estava format, en aquest cas per els mitjans de comunicació, per als tècnics i els treballadors del Consorci del Patrimoni, inclús es va convidar a ex-treballadors dels museus, com en Josep Serra i en Jara, també estaven en aquesta roda de premsa. L'alcalde Miquel Forns va agrair i va encoratjar també els treballadors del Consorci a donar el millor de si per acabar de la manera més digna possible aquest projecte de reforma dels museus. I Vinyapenyella es va referir no només estrictament a aquesta qüestió de la façana, per bé que era la que s'esperava amb més expectació, sinó a tot el que en definitiva es posarà en marxa des del Consorci a partir d'ara. Miquel Forns es va referir a la seva satisfacció pel nomenament de Vinyapenyella com a nova directora gerent del Consorci del Patrimoni, entre altres coses perquè l'alcalde va definir Vinyapenyella com una persona que també s'estimarà allò en el qual treballarà. Va desitjar que la reforma finalitzi bé i que els museus es puguin obrir el més aviat possible. Pel que fa referència a la dissertació que va fer la directora del Consorci, va referir-se, òbviament, a que aquest pla d'actuació del Consorci està pendent encara de l'aprovació definitiva dels òrgans de gestió de la institució i que, en aquest cas, parteix d'unes línies d'actuació molt bàsiques. Per una banda, la utilitat social dels museus, la necessitat que els nens i nenes sitgetans, sobretot els estudiants, els més menuts, passin en dos moments de la seva vida lectiva, sobretot en aquests primers anys, pels museus, que tots els nens tinguin la possibilitat de passar pels museus en aquests primers anys de la seva vida i que els museus esdevinguin també proactius, que esdevinguin seguint el tarannà de moltes institucions museístiques d'arreu del món, amb activitats orientades a la societat, a la qualitat i també a l'economia, en el sentit que deia Vinyapenyella que els museus també han de poder generar activitat econòmica i han de poder ser un incentiu des d'aquest punt de vista. Pel que fa referència a la difusió, els museus recuperaran l'activitat de la peça del mes, l'activitat que va néixer l'any 1998 i que havia interromput la seva línia arran de les obres, i la peça del mes es farà al Museu Romàntic fins, òbviament, que els altres museus no estiguin ja en estat de revista i en estat de funcionament. A partir del mes de gener d'aquest any que ve, la peça del mes tornarà al Museu Romàntic. Es va parlar de tot el que és, de tot el que ha de ser, en aquest sentit, la difusió de les activitats del museu, la gestió de les col·leccions del museu i el programa d'obres com a eixos fonamentals. Pel que fa referència al programa pedagògic, també es vol obrir des del Consorci del Patrimoni les campanyes estacionals i el que va definir, en aquest sentit, Vinyapenyella com el Palau Obert. El Palau Maricel, el Maricel de Terra, serà ara també un eix d'atenció, un punt d'atenció en el panorama dels museus de Sitges. S'oferiran visites guiades per a aquelles persones que, a més d'anar a veure el Saló d'Or, doncs vulguin tenir, doncs, com s'ha fet en alguna ocasió, a través de les AGIs, aquestes visites guiades, doncs, que puguin ser d'una forma més continuada. També es va fer molta referència a la presència de l'art contemporani, a la Fundació Stanfli, al pol també d'atracció que ha d'esdevenir la Fundació Stanflip. Per una banda, també, un altre programa que posa sobre la taula Camp Fals, el que es podrà fer a Camp Fals, a plantejar alguna cosa per Camp Fals, i un, també un recorregut històric que vagi de Camp Fals a Can Llopis, perquè els dos equipaments venen vinculats per una mateixa família. Vinyet Penyella va voler d'alguna forma deixar de manifest la potencialitat de la Casa Llopis, explicar la Casa Llopis, la història de la Casa Llopis, dels Fals de Mar, la relació entre aquestes branques familiars, el Museu Romàntic com a centre explicatiu de la vida sitgetana d'una determinada estatus social, per poder explicar la Malvasia, per poder explicar la col·lecció de nines Lola Anglada, per tant, el Museu Romàntic, que esdevingui precisament arran d'aquestes obres un punt d'atracció prou important també que val la pena difondre. I entre les diferents activitats que, com va assenyalar també la nova gerent del Consorci, no vindran totes de cop, sinó que, d'alguna manera, el timing vindrà condicionat per moltes circumstàncies, però n'hi ha una que, veritablement, molt probablement, haurem d'anar amb pitet al Miramar. El Consorci proposa una exposició a partir de la primavera amb les 300 peces més importants de pintura, escultura i dibuix que es poden trobar al Cau Ferrat. Tot això a partir també de la necessitat de confeccionar el Cau Ferrat. Ja té el catàleg de vidre, doncs s'ha de fer el catàleg de pintura, escultura i dibuix també del museu, però la intenció és que a partir de la primavera hi hagi a l'edifici Miramar una exposició que estaria oberta fins gairebé a l'obertura del Museu Cau Ferrat, on es poguessin trobar, com els dèiem, les 300 peces més importants del Cau Ferrat. Aquesta exposició estaria al Miramar i seria, doncs, una aproximació des d'un concepte museogràfic diferent, perquè ja ho saben que al Cau Ferrat els quadres s'han de col·locar on s'han de col·locar, però en aquest cas veuríem segurament un discurs museogràfic proper al que vàrem poder veure al Museu Picasso amb aquesta exposició que es va fer també d'algunes de les peces del Cau Ferrat al Museu Picasso i que feien bé, un goig enorme. Doncs hi haurà la possibilitat de veure les 300 millors peces del Cau Ferrat a l'edifici Miramar a partir d'aquesta propera primavera. Es parla també d'un butlletí informatiu, d'un format diferent per l'Amic de les Arts, en què s'incorporin també aquells continguts que tinguin relació amb els museus i que en el futur, un cop obert el Cau Ferrat i el Maricel puguin dotar-se d'algunes implementacions tecnològiques, com passen alguns museus d'arreu del món en què, per exemple, a través dels dispositius mòbils, dels telèfons mòbils, es poden donar explicacions d'algunes de les peces o del recorregut dels museus. És també això una d'aquelles qüestions que a hores d'ara s'estan considerant de cara al futur. Òbviament es va fer referència a la gestió de les col·leccions en aquesta llarga roda de premsa, però vam arribar al moll de l'os, el moll de l'os del projecte arquitectònic. Primera qüestió, el Cau Ferrat no es toca, ni des del punt de vista arquitectònic ni des del punt de vista museogràfic. Des del punt de vista museogràfic, perquè el museu ja va quedar establert l'any 33, l'any de la seva obertura, va fer referència i l'escoltaran d'aquests moments Vinyet Penyella, Folk i Torres, i aquest encàrrec i aquest llegat de Rossinyol i a mantenir-lo tal i com està. I el trencaclosques, segons ens comentaven ara, és precisament bé, doncs, aquell que es podia esperar. No hi haurà la tarima, el primer pis del Cau Ferrat, per tant, la climatització del museu s'haurà de fer d'una altra forma, i d'una altra forma que resulti, està clar, almenys agressiva per la visual del museu. Això no és fàcil, això serà, segons diuen els tècnics, una qüestió complicada, però, evidentment, aquesta tarima del Cau Ferrat no existirà. Què passarà amb Can Rocamora i què passarà amb el Museu Maricel? D'entrada, façana de mar que recuperarà, com deia la pròpia Vinyet Penyella a la seva presentació d'ahir, l'esperit noucentista. No s'ha volgut, o almenys no ens va semblar, que s'anés a una reconstrucció historicista del que havia pogut ser aquella façana. Vinyet Penyella va fer molta referència, i la podran escoltar, al que va succeir als anys 60 a la façana dels museus. 68-69, la construcció de l'apartament del doctor Pérez Rosales, quan el doctor Jesús Pérez Rosales va decidir donar la seva col·lecció a la Diputació de Barcelona, la Diputació, per dir-ho d'alguna manera, el va obsequiar amb aquest apartament a primera línia de mar, amb una vista sensacional que fins fa 4 dies ha acollit les dependències del Consorci del Patrimoni. Doncs això ja va ser una reforma que va afectar a la façana del conjunt i a l'any 70 es va reformar totalment la façana exterior, la de mar de Can Rocamora. Escoltarem Vinya Penyella dient que, de fet, en els darrers 30 anys la façana que hem vist és la façana que es va tocar, que es va putinejar a finals dels anys 60 i a principis dels 70. Per tant, el que s'ha demanat ara, o almenys això és el que va dir Vinya Penyella, és que el projecte de museus, dintre de les possibilitats, contempli una façana de mar de Maricel que recuperi la seva identitat d'edifici noucentista. I això és el que ha fet l'arquitecte Josep Emili Hernández Cros, a partir d'aquest encàrrec que respon a les demandes de la plataforma Sositges de treure la passera, de treure la façana de vidre i de, per tant, de respectar el criteri original de la façana. S'ha treballat i ha sortit un dibuix, en aquest sentit, òbviament, molt més respectuós amb la façana original que el que s'havia vist fins ara. Com serà l'interior? Bàsicament, i en espera encara de molts detalls que s'han de posar en solfa, Can Rocamora continuarà sent un edifici que distribuirà a les persones que vulguin visitar el Cau Ferrat i el Maricel. A la planta baixa, des de la planta baixa de Can Rocamora, s'accedirà a la planta baixa del Museu Maricel, a la zona del mirador, de les escultures noucentistes, fins a arribar a la sala Cert, que quedarà, òbviament, com ja estava previst, amb les pintures de Josep Maria Cert i tot el que és la representació d'art sacre, etc etc. A través del primer pis de Can Rocamora s'instal·larà, per una banda, el que era aquesta llar de foc de Ramon Casas amb tots els paraments de ceràmica. Es reconstruirà el primer pis de Can Rocamora, que ha de servir per museïtzar d'alguna manera tot aquest fons, tot aquest patrimoni de ceràmica, però també per explicar, com va dir Vinya Penyella, alguns dels noms propis que justifiquen el Museu Maricel, des de el senyor Xicarrons fins al senyor Rocamora, passant per Dín Utrillo, en definitiva per aquelles persones a través dels quals es pot explicar el conjunt de Maricel. Per això ha de servir la primera planta de Can Rocamora fonamentalment, i aquesta primera planta de Can Rocamora també servirà per accedir a la primera planta del Cau Ferrat per a aquelles persones que tinguin l'indisposició física, la impossibilitat física de poder accedir a través de l'escala interior. I també serà a través d'aquesta primera planta de Can Rocamora on es pot accedir al Museu Maricel, i la primera planta del Maricel, la primera, serà la planta destinada al Fons d'Art Municipal, des de l'escola luminista fins a les pintures dels anys 40-50, perquè el fons municipal anterior a l'escola luminista serà exposat al Museu Romàntic. Per tant, la col·lecció de pintura sitgetana es dividirà anterior al luminisme en el Museu Romàntic, des del luminisme fins al 1940-50, a la primera planta del Museu Maricel, que estarà gairebé dedicada íntegrament al que és la nostra, dita popularment, pinacoteca. I finalment, el segon pis del Maricel. El segon pis del Maricel estarà destinat a la col·lecció de Jesús Pérez Rosales, amb una explicació també sobre la figura del doctor Pérez Rosales, sobre la donació que va fer en el seu dia. Aquesta seria la disposició. Després, acabada la roda de premsa, encara ens deien als especialistes que ha sortit, i que segurament serà aprofitable, dalt de tot del Maricel, doncs esclar, un terrat. El terrat on havia d'anar la barca, diem així perquè és en l'argot s'acostuma a utilitzar aquest llenguatge, la barca que havia de servir per netejar la façana de vidre, com que no hi serà i com que la maquinària estarà disposada, la maquinària de climatització estarà disposada en altres dependències, queda, dalt de tot del Maricel, es veu una terrassa, en fi, amb una vista que no cal ni dir quina vista és. Molt probablement també s'aprofitarà, però era un apunt dels molts que es varen deixar anar ahir a la tarda, perquè el que hi ha de moment és un projecte bàsic a partir del qual s'ha d'anar treballant, però amb aquestes directrius fonamentals. Cau Ferrat, inauguració, Nadal del 2012 aproximadament, Museu Maricel, inauguració. Està per veure si abans o després de l'estiu del 2013. Previsions de la gerent del Consorci del Patrimoni: que no s'incrementi en un euro el pressupost actual i, si cal, una revisió a la baixa del pressupost fins on es pugui. Anem a escoltar Vinya Penyella i sobretot en la intervenció que va fer algunes de les qüestions se'ns escaparan perquè Vinya Penyella parlava a partir de la projecció d'un PowerPoint, d'imatges en PowerPoint. Nosaltres el recomanem en aquest cas, si volen acostar-se al Facebook de Ràdio Maricel, allà trobaran diguem-ne aquelles dues imatges que de la façana en el projecte del 2009 i la façana del projecte del 2011. Més enllà d'això, el que escoltaran és a Vinya Penyella fent aquesta relació de cadascun dels edificis, de com es resoldrà arquitectònicament i del que encabiran tant Can Rocamora com el Cau Ferrat com el Museu Maricel.
El Cau Ferrat museogràficament on intervenim? Intervenim en les col·leccions, en la circulació, en el discurs, en la senyalització i en la formació. Com intervenim arquitectònicament? Proveir-lo d'accessos, proveir-lo d'una recepció que no té, proveir-lo de sanitaris per al públic que tampoc pràcticament no té i proveir-lo d'una climatització que no ha tingut mai en els 100 i escaig d'anys que porta obert, rebent l'impacte de la sal de mar, del llevant, de la humitat, etc. A Can Rocamora com intervenim? Intervenim museïtzant una part de l'edifici i intervenim interpretant també aquest edifici. Després, si voleu, us explico com. Com intervenim arquitectònicament? Millorar l'accés, dedicant-hi un espai de vinculació amb els espais expositius dels dos museus i climatitzant l'edifici, que tampoc no ho estava. A Maricel de Mar, com intervenim? En el discurs, en les col·leccions, en la circulació, en la senyalització i en la formació. I fixeu-vos que pel que fa a discurs museogràfic, aquest concepte no figura en el Cau Ferrat. Per què? Perquè, com he dit abans, el Cau Ferrat és un museu que té el discurs instal·lat des de 1933, des de que el Joaquim Folch i Torres, amb la col·laboració de l'Utrillo, d'en Ràfols i d'altra gent de la Junta de Museus, van decidir conservar el caràcter el més fidelment possible el que havia estat el taller museu d'en Rossinyol o la casa taller d'en Rossinyol, i per tant el Cau Ferrat no es toca. I en canvi, en Maricel sí que hi ha variants pel que fa al discurs museogràfic, de manera que el que s'ha plantejat és donar-li més coherència, tant pel que fa a la circulació com pel que fa justament a l'explicació i a l'exposició de les seves col·leccions artístiques. A Maricel de Mar, com intervenim arquitectònicament? Doncs millorar l'accés, proveir-lo de climatització que tampoc no en tenia, reordenant els espais i d'alguna manera modificant l'espai expositiu. És a dir, modificant-lo en diversos aspectes. Ens trobem que fins aquí és el projecte tal com fins ara teníem i s'ha anat desenvolupant, i ens trobem també en què els òrgans rectors del Consorci acorden a partir d'una reivindicació cívica i de l'estat d'opinió de les persones de Sitges, de la gent de Sitges, acorden modificar el projecte arquitectònic en alguns aspectes, que són els aspectes que ja es van donar a conèixer a la reunió del dia 27 d'octubre d'aquest any. Al finalitzar la reunió va parlar el president de la Diputació i va parlar l'alcalde de Sitges, però que us recordo que són adequar el projecte al que disposa el Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic, evitar l'agressivitat visual i estètica que comporta la façana de vidre i les passeres, retornar a la verticalitat de la façana marítima del conjunt museístic, façana marítima de Maricel i Cau, evitar l'agressivitat artística del sol elevat a la planta noble del Cau Ferrat i evitar la suspensió cautelar de l'obra que la plataforma per sol de Sitges ha sol·licitat al Tribunal de Justícia de Catalunya a causa de la interpretació d'un recurs contenciós administratiu contra la concessió de la llicència, i evitar una sentència desfavorable. Tot aquest cúmul de raons, que són raons raonables, han portat a replantejar alguns aspectes del projecte que, a partir de criteris com ara els que us comentaré, hem aconseguit que es modifiqués i que és l'última part del que ara us explico. Aquests criteris, que són els que es van acordar en aquesta reunió del 27 d'octubre, són la supressió de la pantalla exterior del vidre. No volem pantalla. La supressió de les rampes i passeres a Mariscal de Mar. No volem rampes i passeres a Mariscal de Mar. El redisseny de la façana posterior de Can Xicarrons o Can Rocamora, perquè conservi els eixos verticals i un amorosiment, diguem-ne, de tanta quadratura com estava dissenyat. El redisseny de la façana posterior del Cau Ferrat. La supressió de la instal·lació de fusta que s'havia previst per climatitzar el Cau Ferrat, que és realment un atemptat estètic a la planta noble, neogòtica, modernista de l'edifici. El replantejament de la climatització del cau, que es desenvolupa pel terrat i per les parets laterals, això és un tema tècnic, em sembla que no cal que m'estengui, i el manteniment de l'últim sostre de Mariscal de Mar, per raons, o sigui, estrictament, que no afecta la façana, val a dir-ho, però per raons estrictament econòmiques i de modificació d'un cert espai. I, òbviament, també hi ha criteris econòmics. El més important de tots, que és el que jo he fixat aquí, que és que no hi ha d'haver increment en el cost total i la revisió a la baixa del pressupost, dintre del que siguin uns límits raonables. Com ens queda el projecte arquitectònic, que jo és el que em sembla que teníeu ganes de veure. Vull crear l'atenció d'una cosa, que no sé si se n'ha parlat prou. És a dir, una cosa és la façana de l'any 18, dic any 18 perquè és un any emblemàtic de Mariscal, és a dir, podria dir el 14, però no dic el 19. Per què dic això? Perquè l'any 68-69 es construeix un afegit considerable, considerable, en el segon pis, que és l'apartament del doctor Pere Rosales, a partir, com ja sabeu, de la compra de l'edifici per part de la Diputació. Per tant, es fa un apartament amb totes les seves característiques d'habitatge i, per tant, s'ocupa tota una terrassa d'aquí dalt o dues, i, per tant, tot això d'aquí és construït. Per tant, no és la façana ideal. I, a més, l'any 70, aquí tampoc no surt, a Can Rocamora s'hi afegeix un pegat de ciment enorme acabada de la baix, de reforç, d'ampliació per les mateixes raons. Per tant, les façanes, diguéssim, que hem vist nosaltres, o sigui, de 30 anys ençà, no són aquestes que són les que ens agraden més, són les façanes noucentistes. Què hem demanat en aquest projecte? Hem demanat que, dintre de les possibilitats, la façana de Mar de Mariscal recuperi la seva identitat d'edifici noucentista, sense els afegits, o diguem-ne, modificant al màxim, els afegits que, evidentment, eren dos autèntics pagats. Què volem, també? Doncs que aquest aixecament de 45 centímetres a la planta, noble del Cau Ferrat, que és aquesta magnífica planta neogòtica, que és esplèndida, doncs, evidentment, vagi fora, perquè realment el que fa és no només modificar, diguem-ne, la relació de l'espai amb els objectes, que és un tema important, sinó que a més atempta arquitectònicament en contra el que és l'embasament de les columnes i aquí no surt, però tot el que és la perifèria de la sala. Per tant, és una cosa doncs, que a nosaltres no ens agrada. Aleshores, com queda el projecte arquitectònic? Bé, jo aquí m'haig d'excusar perquè les imatges que tinc i les que teniu a la vostra carpeta de la reforma del projecte no són les millors imatges del món, no tenen coloraines, etc. Però és el material que he rebut, no en tinc d'altre. Penseu que en aquest moment aquesta és la versió bàsica del projecte bàsic, que no tenim encara tota la documentació, però sí que la vam demanar en versió definitiva visualment per poder-ho explicar. Aleshores, en aquesta planta baixa del projecte de reforma, què tenim? Tenim el Cau Ferrat amb tota la seva... No tenim passeres, tot això que veieu aquí no són passeres, la passera és una altra cosa. Queda la paret original, aquí, i tenim un accés que va per una paret que s'obre entre la planta baixa de Can Rocamora i Mariscal de Mar. Tenim un primer accés a la col·lecció d'escultura modernista i noucentista, i a la sala polivalent que serà, i a la capella de Sant Bartomeu, i a la sala CERT, i ara ho explico a grans trets, un accés lineal per qui vulgui visitar únicament aquesta primera planta. L'accés al Museu de Mariscal serà pel segon pis, i ja us avanço. Què més tenim aquí? Doncs les escales per pujar la gent que podem pujar escales, i tenim l'ascensor per on de pujar les persones que no tenen mobilitat. coneixem. A la planta primera, què hi tenim? Bueno, ara aquí, com que el terra de fusta no estava dibuixat, aquí tampoc no sé res, però què hi tenim? Respecte al projecte anterior, hi tenim una paret tancada, tenim tot un espai de museïtzació del que són els elements de ceràmica i d'arquitectura de Can Rocamora, perquè jo vull recordar, i no tenim fotografies, el desastre que lamento que era Can Rocamora en els seus últims anys, no direm quants, és a dir, un edifici totalment degradat. I tenim també doncs, un espai que ens permetrà explicar en aquesta primera planta de quina casa estem parlant. Estem parlant de Can Cicarrons, estem parlant de Can Rocamora i estem parlant de Can Ramon Casas. Per tant, aquesta primera planta és la que conté els elements de museïtzació i interpretació del que és aquest edifici dins del conjunt d'un Maristany. Què vol dir? Doncs que parlarem del senyor Panxo Cicarrons, que està retrat al Cau Ferrat, aquest senyor Gras, un senyor que no va voler vendre mai la casa, sigui de pas, que mai va voler vendre la casa amb el Rossinyol, i que el dia que en Rossinyol es va enterar que l'havia venut a l'antiri, va agafar una enradiada tremenda. Això ho explica la gent de Sitges. Bé, explicarem qui era el senyor Cicarrons, explicarem qui era Mr. Deering, perquè en tot Maricel no tenim cap element interpretatiu explicatiu que ens expliqui qui era Mr. Deering, al capdavall, què es va fer al Palau de Maricel, explicarem qui era l'Utrino, que doncs també ho sabem, però bàsicament, i després, òbviament, en aquest espai d'aquí també hi haurà l'espai interpretatiu d'en Ramon Casas en relació a la seva amistat amb en Deering i en relació amb la seva enemistat amb l'Utrino quan era de la casa el 1922, o quan se li va de la casa el 1922. Per això què vull dir? Que la millor obra d'en Casas és el Cau Ferrat. Si el Cau Ferrat conté les millors obres d'en Ramon Casas. Llavors, la primera planta del cau, ai, perdó, de Can Rocamora, evidentment recorda el propietari de la casa i la seva relació amb l'amo de la casa, com s'ha de fer. Però la pintura de la casa es la veurem al cau. I en aquesta primera planta hi haurà també l'accés per les persones que no tenen mobilitat, que parlaria d'aquest ascensor, pujaran a veure la planta de Pau del Cau Ferrat, cosa que fins ara doncs, hi ha hagut molta gent que no ha pogut fer, per manca de mobilitat. Tampoc hi ha passeres, ja no ho he dit, ni passeres, ni vidres, ni, això ja no ho he dit. A la segona planta, què hi tenim? Hi tenim un requeriment que ve del projecte, diguéssim, inicial, que en aquest cas no s'ha modificat, que són unes aules de formació. Això realment és un espai de formació que vol dir de conferències per petits grups, explicació del museu, és a dir, unes aules que no tenim en aquest moment doncs per grups que requereixen o demanen una especial dedicació a nivell de guia, a nivell de coneixement. Tenim també un espai, que això doncs, no ho dic per les sales de màquines, que també són realment molt important, i tenim escales i ascensors. I com ho fem per passar ara sí al Museu de Maricel de Mar? Doncs sense les rampes i la façana de vidre, a través d'aquí amb unes escales i a través d'aquí amb una plataforma mòbil per a la gent que no té mobilitat. I aquí tenim un primer espai on expliquem què era el doctor Pérez Rosales, perquè evidentment li devem el nom i indirectament li devem la compra de l'edifici per ús museístic per part de la Diputació, que també és un element que no tenia en compte. Tampoc tenim cap espai ni cap lloc que expliqui que és el doctor Pérez Rosales, que creiem que s'ho mereix. I aleshores el que instal·lem en aquesta segona planta és la col·lecció Pérez Rosales, que en part també es fan retaules i s'hi tornen als seus llocs per les seves dimensions, però instal·lem una gran part de la seva col·lecció permanent, degudament reordenada, i una altra part, és a dir, una altra part que ve per aquí, tampoc puc precisar massa més en aquest moment, que hi tindrem una exposició de les seves col·leccions rotatòries amb dues intencions, que tot es pugui anar veient i a més que puguem oferir exposicions temàtiques de petit o mitjà format i les puguem exportar, sigui a la xarxa de museus locals, sigui a altres museus que ens ho demanin que sigui, perquè és una col·lecció prou important i té diversos aspectes. Recordem, per exemple, la col·lecció precolombina, la col·lecció de les Filipines, que són com molt, diguem-ne, específiques i que, mereixen doncs, ser revisades i ser vistes en un rotatori, però també ser exportades.
Vinya Penyella explicant, per tant, el projecte museogràfic i arquitectònic bàsic dels museus sitgetans en aquesta reconducció que hi va ser exposada en la roda de premsa al Museu Romàntic. Preguntes, bàsicament tres, una sobre el pressupost, una altra sobre com s'ho ha agafat l'arquitecte Josep Emili Hernández Cros i després una intervenció del propi alcalde assenyalant que en cap moment s'ha qüestionat que Josep Emili Hernández Cros no es fes càrrec d'aquest projecte. Ho escoltem per parts.
Pressupost, serà...
En aquest moment no, perquè l'estan comptant. És a dir, vam demanar molt i molt i molt que ens donessin aquest projecte el 2 de desembre. I l'hem tingut dibuixat tal com anirà. Però en aquest moment estan treballant amb la concreció, diguéssim, econòmica i d'altres aspectes que són importants i no ho tenim. Però en qualsevol cas, quan tinguem l'executiu o quan... això, quan tinguem l'executiu, que és quan hi entra el tot que va dins d'aquesta obra, el tindrem també per donar-vos-el. De tota manera, a veure, si recordem, es va fer una adjudicació de l'obra, doncs per la quantitat que es va fer, de moment és aquesta la quantitat que està damunt de la taula. Veurem després el reformat, com es gestiona, després hi ha un tema d'acabats, és a dir, no és fàcil donar-lo, però quan el tinguem, evidentment, doncs el proporcionarem.
Com ha estat l'aproximació amb l'arquitecte i el treball conjunt perquè, d'alguna manera, complís
bé,
un
jo,
encàrrec que no li venia massa gust.
És veritat que, a veure, quan a qualsevol professional, els que sou professionals de qualsevol cosa ja ho sabeu, quan doncs, heu fet un projecte del tipus que sigui i després, doncs, per raons de sensibilitat popular i també doncs, estètiques, com és en aquest cas, i altres, i jurídiques. Doncs se li fa canviar el projecte, doncs home, sempre doncs, hi ha un moment doncs, a dir home. Però també és veritat que no ha estat un caprici. No ha estat un caprici. I aleshores, d'altra banda, en el moment que es donen uns criteris concrets, vol dir que no es invalida el projecte, sinó només que es demanen uns canvis, que és el que ha sigut això. Per tant, jo crec que hi ha hagut un respecte en molts aspectes conceptuals, arquitectònics i de disseny que ha fet l'arquitecte, i per part seva hi ha hagut una receptivitat positiva a l'hora d'acceptar els canvis que se li han proposat a partir dels criteris que s'han donat. I a partir d'aquí haig de dir que ha anat bé. De veritat. A veure, com en tota negociació, no? hi ha moments de tot, però jo haig de parlar d'actitud positiva. Si no, no estaríem en aquesta fase. És a dir, vaja, jo, en tot cas, l'experiència meva del treball en el treball que hem portat a terme, doncs és positiva i, home, hi ha moments que costen més que d'altres, com en tot. El resultat és aquest, que és el que hem de valorar.
Si em permeteu que faci un afegit... des de l'alcaldia de Sitges i des de una mica la vicepresidència també del Consorci he estat protagonista i testimoni de primera mà en converses amb el senyor Hernández Cros. Jo voldria deixar molt clar que en cap moment s'ha qüestionat que el senyor Hernández Cros deixés de ser el responsable d'aquest projecte, en cap moment. Ni des de l'Ajuntament de Sitges ni des de la Diputació de Barcelona. Però evidentment, donada la nova oportunitat política que és el nou govern amb dues administracions i amb la sensibilització que hi ha hagut per part doncs, de la plataforma i en aquest cas atenent també no només els criteris de la ciutadania i els criteris que estaven inclosos en els programes electorals de les formacions polítiques que hi ha al govern, sinó també en els fonaments jurídics que ens feien dubtar molt de l'anterior projecte, doncs el senyor Hernández Cros s'ha adaptat a la nova situació i al que des de tant de la Diputació com des de l'Ajuntament se li ha demanat. Per tant, jo vull agrair també des d'aquí la feina feta des d'aquest punt de vista tècnic, així com també agrair al senyor Albert Bragués, arquitecte municipal, que des de l'alcaldia doncs, ha fet aquesta tasca tècnica d'enllaç entre doncs, l'equip tècnic, que en aquest moment doncs, i abans protagonitzava el projecte, i la nova voluntat política de l'Ajuntament o la Diputació. Què més? Una qüestió més?
Com queda el llarg de foc que hem recomanat?
Doncs queda reconstruïda a la primera planta, amb les rajoletes, amb el... o sigui, tal com va anar. Tal com... I a l'aiguamanil també. I a més, a la planta baixa ha sortit un arc del segle XIII-XVIII, que vol dir, doncs, una mena, que estava amagat i, doncs, s'ha recuperat i, doncs, es veurà. L'edifici jo crec que ha quedat, diguem-ne, o quedarà, en condicions d'ús i en condicions de contemplació de les dues coses.
Alguna qüestió més? Bé, doncs per finalitzar, només desitjar-vos a tots, sobretot als professionals del Consorci, ara teniu a les vostres mans també una responsabilitat afegida, que com deia la directora, és tot bueno, forma part d'aquest gran pla d'actuació, no? Que és la part sobretot que us pertoca a vosaltres, que és la part del programa, del projecte museogràfic. No? Per tant, ànims, necessitem de la vostra dedicació, de la vostra aportació i desitjar doncs, que tant de bo doncs, d'aquí un any puguem obrir portes del CAU, tant de bo d'aquí un any i mig puguem obrir les portes del Maricel, no? I concloure aquesta etapa de reforma amb èxit, sobretot pel patrimoni de Sitges. Moltíssimes gràcies a tots, gràcies Vinyet i bones festes a tot.
Gràcies.
Com els dèiem, en els propers dies abordarem d'una forma més pormenoritzada i detallada el que ahir es va exposar de manera genèrica, però també incidint en alguns aspectes que han generat en els darrers dies força controvèrsia. Nou rumb al projecte dels museus sitgetans. Són les 12, demà a les 9 i tornem. Que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.